La tecnologia és magnífica. També és funció de com s'utilitzi, tot s'ha de dir, perquè les tecnologies no són ni bones ni dolentes, és funció de l'aplicació. Però, ostres, és que tota tecnologia té una molt bona aplicació. Una altra cosa que camins d'una altra cosa les utilitzin per altres qüestions, no? Però els drons tenen un ventall d'aplicacions enormes, enormes, gegantines. Parlàvem fa dos dies de com s'utilitzen en grans magatzems per fer inventari i ajudar els superaris que no hagin de pujar al magatzem de 12 estanteries. Amb els drons es fa ràpidament. Ho hem vist, malauradament, ho hem vist en guerres. Malauradament ho hem vist aquí també, no? Hem vist també drons que ajuden a extingir incendis o a veure des del cel el perímetre que té d'incendi per ajudar als cossos de bombers, doncs, a veure per on atacar un foc cap a un costat o cap a l'altre. Evidentment, com ja sabeu, també té unes aplicacions d'oci per jugar, per fer carreres. Fins i tot el dron, ja ho saps, ja ho sabeu també, és utilitzat fins i tot a nivell usuari, doncs, per gravar vídeos a certes alçades. Els drons són fantàstics. Ara tenim una aplicació molt interessant d'aquests drons, molt interessants, i és en el camp de la salut. Perquè el Departament de Salut, ja s'han fet proves pilots, preveu començar a implantar l'ús de drons en centres sanitaris i hospitals a partir de l'any que ve, a partir del 2025. Què faran? Doncs no traslladaran malalts, comencem per aquí, eh? Tot i que es veurà en el futur. Això ho deixem com a un futur ficció d'aquí vés a saber quan, no? Però ara mateix no ho faran així. Però què sí que faran? Traslladar mostres. Traslladar mostres des de punts que tenen una comunicació regulera o que hi ha un embús de trànsit, i aquests drons amb emergències poden portar mostres o medicaments o una atenció mèdica de forma ràpida i immediata i a molts punts. Parlem amb la Núria Abdon, que és responsable d'atenció digital personalitzada de la Fundació TIC Salut Social i que ha fet un informe sobre tot això i ha estat a les proves i en sap i ens ho explicarà. Núria, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Una meravella poder utilitzar els drons per salut. Això ja s'han fet les primeres proves pilot, no?
Sí, hem iniciat justament aquesta setmana, s'inicien les proves pilot a l'Hospital d'Olot i transportarem mostres realitzades des dels centres d'atenció primària del CAP d'en Bas cap a l'Hospital d'Olot, transportant sang, orina i femta. Farem un transport diari, totes les mostres que es realitzen diàriament doncs, dels pacients que recullen aquestes mostres per portar-les al laboratori directament.
Mm-hmm. A part de transportar mostres, quines altres aplicacions en un futur pròxim poden tenir aquests drons?
Bueno, bàsicament
dins de l'àmbit sanitari em refereixo, eh?
Sí, ho hem fet amb tres línies de treball, hem definit tres línies de treball. Una que seria més el tipus logístic, que és aquest de transport de mostres, transport de medicaments, farmacologia, transport de dispositius, etc., entre centres sanitaris. Això nosaltres ho considerem un aspecte més logístic. Després, l'apartat d'emergències, que seria per donar suport al SEM en casos d'emergències, doncs bé, amb un accident poder transportar també medicaments, equipament, etc. Poder garantir les comunicacions, el dron pot fer antena de comunicacions, il·luminar una zona i altres aspectes de tipus de triatge. I després també tenim una altra aplicació que és més assistencial, que és més clínica, que estem començant a avaluar, que és per pacients amb deteriorament cognitiu, poder fer aquests circuits, doncs poder testejar quin deteriorament cognitiu tenen dintre d'un circuit de treball.
I aquests aparells, quina autonomia tenen i quant pes poden portar?
Bueno, tenen una autonomia de fins a 100 quilòmetres, mesurem més no amb temps sinó amb distàncies,
sí.
I ens poden portar 2,5 quilos. Aquest seria el cas del dron que estem provant ara. Però tenim drons que poden tenir una autonomia superior i també poden portar una càrrega superior. Però bueno, en el moment el que estem avaluant ara serien aquests, una autonomia de 100 quilòmetres amb 2,5 quilos de càrrega.
Clar, jo suposo que això va en funció de les necessitats. Si tot això resulta un absolut èxit, sempre es poden buscar nous models, no? Que facin més el que tu dius, no? Més autonomia de distància i que porti més càrrega. Això seria possible. Tècnicament no crec que sigui un problema, si fos així.
No ho és cap problema. Hi ha diferents tipologies de drons amb més capacitat de distància i de pes, i això depèn molt, clar, el que comentava abans, els drons de tractament clínic són molt més petits que no els de logística o els d'emergències. Llavors, en cada cas, escollim quina tipologia de drons ens interessa més segons el tipus de servei que hagi d'oferir.
D'acord. En aquest cas, quines seran les avantatges, a part de les evidents d'aquesta immediatesa o aquesta rapidesa? Hi ha altres avantatges que pugui tenir l'aplicació de drons?
En el cas de les mostres biològiques, nosaltres ara actualment tenim un problema, sobretot d'hemòlisi de les mostres, és a dir, la mostra amb el transport rodat, si hi ha, no és una qüestió de distància, sinó de la tipologia de carretera, si hi ha moltes corbes, etc., això afecta la qualitat de la mostra i se'ns hemolitzen les mostres. I a més tenim també una pèrdua amb el potassi. El que volem és, mitjançant el dron, tenir un transport molt més estable i garantir que aquesta mostra arriba amb moltíssima, a més amb més velocitat, amb millor qualitat, des d'un centre sanitari fins al laboratori.
D'acord. I qui ho pilota? Això com va? És un recorregut automatitzat? Com us assegureu la garantia de que el dron no tindrà cap problema?
Bueno, aquí s'estableixen que actualment ja s'ho permet. Aquest any, el 2024, s'ha obert ja i tenim la primera operadora de vol, que ens pot, no operadora de vol, la primera empresa que ens pot fer aquests corredors aeris amb el vol de drons. Aleshores, ja estem operativitzant aquests primers corredors i aleshores sí que hi ha un operador de vol que pot controlar aquest dron, però que no necessàriament ha d'estar físicament on està el dron, sinó que pot estar a distància i pot operar el vol del dron de forma automàtica. Aquests drons, de fet, poden operar un cop estàs marcat el recorregut de forma automàtica i sense cap tipus de problema. Tu marques el lloc d'aterratge, el lloc d'enlairament i el lloc d'aterratge i el dron ho fa exactament al lloc on s'ha indicat. No es va llogar ni un metre. I, bueno, no hi ha cap tipus de necessitat que n'hi hagi cap persona física excepte per fer la càrrega i la descàrrega.
I un controlador, suposo, algú que vagi supervisant que el dron...
L'operador sempre té que haver un controlador aeri, un operador que es diu, que aquest operador és el que ha de fer l'operativa de vol, marcar-la, veure les condicions meteorològiques, si tot és adequat també, i mantenir aquesta seguretat del dron. El dron en tot moment està localitzat via GPS, va emetent una senyal de com és el seu tipus de vol i també té una sèrie de mesures de seguretat perquè no impacti res ni amb qualsevol tipus d'au o amb qualsevol element que estigués volant en aquell moment. Té tota una sèrie de mesures de seguretat i també té aquesta geolocalització.
Clar, jo suposo, entenc, eh? Jo de drons petits més o menys entenc, com qualsevol usuari, però d'aquests tipus de drons ja més professionals, per dir-ho d'alguna manera, amb tasques tan específiques, és una qüestió molt diferent, molt més sofisticada, perquè, clar, també els afecta les condicions meteorològiques. Avui veiem que, bueno, ahir per la tarda veiem com l'aeroport de Palma estava tancat per una mega, super mega tempesta, que és la que hem tingut aquests dies a sobre. Suposo que les condicions meteorològiques marcaran molt, no?, que s'ho pugui utilitzar el servei o no.
Bueno, això és una de les causes que volem ara nosaltres avaluar, del tipus de servei. El que no podem fer a salut és perquè fent volar drons deixar de donar el servei perquè un dia el dron no pot volar, ni molt menys. És a dir, s'ha de garantir sempre aquest tipus de servei i això ho tenim ja, ho tenim molt clar. El que passa és que sí que és cert, els drons actualment no els afecta tant la pluja o la quantitat de pluja, home, si està plovent, com en el cas de l'aeroport de Palma, que ni siquiera poden volar els avions, efectivament els drons no podran volar. Però és a dir, hi ha una quantitat de pluja, però no és una problemàtica ni la pluja ni la boira. Potser ens afecta una mica més el vent. Hem de veure també les ratxes de vent com serien. Però l'aspecte de la pluja sí que afecta, clar, el que estem dient, no? Però no és la màxima incidència i tampoc la boira.
No, i a més, suposo que les emissions de conforme a medi ambient, les emissions de CO2 doncs, queden eliminades amb un dron, bàsicament. Això seria... És una ajuda al medi ambient en aquest cas, no?
Sí, nosaltres estem veient que les emissions en CO2 es redueixen considerablement en un 80 o un 90% en alguns dels casos, a més de la reducció del temps. Estem d'obtenir una millora en el temps del 50-40%, amb el qual reduïm molt la petjada de carboni i reduïm també el temps de transport, a més d'aquesta estabilitat de la mostra.
Núria, ara que estem parlant de... Ara que parlem de tot això, a mi m'agradaria preguntar-te una cosa. Comencem les proves pilot. Llavors, quan determinem que això ha funcionat o que cal doncs, reajustar algun serrallet que quedi per allà? En quin moment donem la llum verda i dir, bé, ja funciona, la prova pilot és satisfactòria o no, o hem de retocar i comencem a estendre-ho per tot Catalunya?
Bueno, com he comentat, la prova pilot es realitza ara aquesta setmana a Olot i en posteriors setmanes es realitzarà a la zona metropolitana nord de Barcelona, perquè volem controlar tant un entorn urbà com un entorn no urbà. És a dir, farem les dues proves.
Sí.
I en aquest cas comprovem diferents tipus d'indicadors, des d'aspectes més de tipus sanitari, com arriba la mostra, si està bé, si té bona qualitat, si es manté la refrigeració, etc., com altres tipus de costos també econòmics, logístics, de procés, de com podem fer integrar tot això, si com fem la càrrega i la descàrrega, etc. Amb això farem aquesta avaluació durant aquest 2024 i el 2025 ja decidirem si continuem ampliant aquestes proves pilot o ja comencem a posar algun servei en operatiu. Però de moment encara no hi ha una data d'operativització d'aquest tipus de servei. Estem avaluant aquesta tecnologia, pensem que és una tecnologia molt nova i que a més s'ha d'avaluar bé per poder-la integrar.
Doncs Núria Abdón, responsable d'atenció digital personalitzada de la Fundació TIC Salut Social. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
D'acord, moltíssimes gràcies a vosaltres.